Hola de nou, arrenquem un nou espai que vam començar el mes passat, el reprenem, un espai mensual que, com saben, vam decidir dedicar als jocs de taula. Ho fem amb l'associació Dau Ferrat, aquesta associació que precisament engloba i que s'engloba entorn de, i es mou el món entorn d'aquest món del joc de taula. Ens acompanyen avui també en Nacho Benazet. Hola, Nacho.
Hola, bon dia,
Carola. En Jordi Pérez.
Hola, bona tarda.
El mes passat ens vam explicar una mica en què consistiria aquesta secció, ens van parlar de les diferències entre els jocs clàssics i els jocs moderns, i la intenció a partir d'ara, ja d'avui, és que ens aniran presentant més a més dos jocs, un de clàssic i un de modern, i faran aquesta comparativa d'alguna manera per ensenyar-nos que el món del joc ha evolucionat, no? Que és alguna cosa més que potser el parxís i l'oca, no? Que són els primers que ens venen al cap. I avui ens porteu el Monopoly i el Catan.
Exacte.
Que el Monopoly, jo crec que més o menys tothom alguna vegada hi deu haver jugat.
Esperem.
Perquè si no podem.
Perquè la idea és una mica arrencar amb aquest clàssic, que és el Monopoly, i parlar del que ha esdevingut quasi un altre clàssic dels jocs moderns, com és el Catan.
Que és el Catan. Uh-huh. Per si hi ha algú que no ha jugat mai al Monopoly, fem un petit resum, no? Quan parlem del Monopoly, de què estem parlant? Estem parlant... Digues, Jordi.
Molt bé, el Monopoly és un joc on l'objectiu és aconseguir que els altres entrin en bancarrota, ja sigui comprant propietats. Es tira un dau, vas passant per caselles, compres aquestes propietats, si no és teva has de pagar, i fins que et quedes sense diners o deixes els altres jugadors sense diners.
Per tant, és un joc d'intercanvi, no? I amb un...
On hi ha un component molt important de l'atzar, és a dir, bàsicament l'única decisió que hem de prendre és si comprem o no comprem la casella on caiem, i posteriorment de les que ja hem adquirit, doncs decidir si fem més difícil, més farragós a qui cau en aquella casella posteriorment, amb l'adquisició d'hotels que fan encarir el cost de caure en aquella casella quan caus al contrari. I aquest és bàsicament el joc. I precisament, justament el que fa difícil el joc és que tothom té el record quan juga al Monopoly, no?, de la durada, no?, que era un joc que
sí,
habitualment durava molt.
Sí. Un joc de llarga durada, no? De que te sabies que t'asseies a la taula però no sabies massa quan t'aixecaries.
Sobretot a mesura que s'afegeixen jugadors, o sigui, amb dues jugadors encara podies estar amb un dues soletes, però si no és interminable el Monopoly, realment és interminable.
L'objectiu del joc és un joc competencial, entenc, que és una competència de tenir més, és l'objectiu del Monopoly?
Bueno, l'objectiu que hi havia darrere el Monopoly, és curiós, però hi havia una moraleja, una lliçó, sí, que se n'havia d'aprendre del joc, i era justament els efectes perversos que les situacions de Monopoly generaven. És a dir, el fet, i això es veu en el joc, que a mesura que algú va detentant tota la majoria de propietats, per la resta es produeix un efecte de bola de neu que és quasi impossible revertir-lo, i l'únic és agonitzar, aviam quantes tirades més dures abans de que finalment entris en fallida.
Un altre dels inconvenients que té el Monopoly és aquest, o sigui, la part de l'atzar, que és excessiu, és el... Perdoneu.
Dius que hi ha molt atzar, que l'atzar està molt present, massa present pel vostre parer, no? Deies ara que massa, no? Que l'atzar té massa importància.
Té massa importància, la duració és excessiva també del joc, i pots quedar desplaçat de la partida d'inici. O sigui, el que proposen els jocs moderns ara és que no et quedis tan enrere, o sigui, puguis tenir opcions de guanyar fins al final.
D'acord, per tant, és més fàcil en els jocs d'ara, no?, que la gent no quedi fora ràpidament, perquè si no, clar, et quedes 2 hores penjat mentre els altres van jugant i tu et quedes allà mirant, no?
Però bueno, malgrat totes aquestes crítiques que se li pot fer al Monopoly, no deixa de ser un joc que té moltíssim bagatge, és a dir, pensem que la primera idea original del Monopoly tenia fins i tot un nom diferent, es deia Landlord's Game, i va ser creat el 1903 per una senyora que es deia Elizabeth Maggi. O sigui,
per una dona, eh?
Imagina que fa temps d'això. I justament era la idea aquesta dels efectes negatius del Monopoly, i intentar fer veure i que la gent es conscienciés de que una manera de parar aquest monopoli era mitjançant la creació d'un impost que gravés les propietats.
Per tant, d'alguna manera, era un joc que criticava, no?, en aquell moment un aspecte de la societat que seria igual de criticable ara, probablement, no? És a dir, és un joc que va néixer de crítica. No sé si en el cas del Catan l'origen és similar.
Hi ha també una lliçó del Catan, que en aquest cas és que els recursos són escassos i cal negociar. Aquesta és la lliçó que n'extraiem del Catan, no? Així com el monopoli és intentar fer veure que les situacions de monopoli són perverses i era necessari crear un impost, que no és qualsevol impost, sinó que és un impost que a més perdura avui en dia, que és l'impost sobre béns immobles. El famós IBI,
doncs,
es va anar introduint gràcies a que la gent jugant a monopoli va conscienciar de que no podia ser que tota la propietat estigués en una única mà.
Ara hi haurà algú que estarà dient maleït monopoli, no? Perquè a l'IBI, que quan t'arriba a l'IBI, ja tremoles una mica. Compareu el monopoli amb el Catan, per què? Per un tema de similitud? Per què?
Hi ha forces similituds en quant també a la incidència de l'atzar, en quant a la incidència de que tens unes propietats i cobres quan la gent cau, en aquest cas en el Catan, quan et cau el dau, i després perquè en el seu rang, és a dir, el Monopoly com a joc clàssic i el Catan com a joc modern, són els top ventes amb diferències.
Són els més populars.
Són els més populars, els més venuts, i justament el Catan va ser el que va propiciar que la gent se n'adonés que hi havia coses diferents.
Estem parlant en tots dos casos de jocs que, és a dir, la mecànica del joc és un taulell, unes cartes i uns daus, en els dos casos és la mateixa?
La mecànica similar és tirar un dau, però el monopoli és tirar un dau i fer compres, moure la fitxa,
sí,
i fer una compra,
sí,
o pagar. Canvien el Catan és tirar un dau, cobrar recursos, negociar amb aquests recursos i una vegada tens, pots comprar o no, construir diferents.
I després la gran diferència és també el taulell. En el monopoli el taulell ja et ve configurat, no,
sí,
pots fer-hi cap canvi. L'únic que pots canviar és les diferents versions que n'hi han aparegut un munt, amb temàtiques molt, molt diferents i en pobles i ciutats molt diferents. En el Catan el taulell és modular. Tenim tot un seguit de llosetes d'hexàgons que pot haver una configuració bàsica, però que els hi podem anar canviant i per tant això ens modificarà la configuració del taulell. I hi ha només les losetes que són de diferents recursos, tenim ovelles, tenim,
sí,
adob, tenim blat, tenim desert que aquest no produeix res, tenim muntanyes que produeixen minerals,
sí,
però si no a més li afegim un número, un dau, que serà el resultat que ens permetrà obtenir recursos quan en aquestes hexàgons nosaltres hi tenim una casa o una ciutat.
Si l'objectiu en el monopoli és el d'adquirir, no?, propietats, en el Catan, quin és? Construir?
Construir per obtenir recursos, i amb aquests recursos poder negociar. Perquè malgrat intentem expandir-nos i malgrat intentem posar les caselles en el mapa en unes condicions determinades, probablement ens mancaran recursos que hem d'anar obtenint bé mitjançant el trueque, mitjançant l'intercanvi, bé mitjançant la negociació amb els altres jugadors. No? Jordi, tens adob, jo tinc ovelles, et canvio una d'adob per una ovella.
D'acord.
Aquest és una mica la mecànica de la negociació. I si ningú et dona per negociar, llavors l'única solució és anar a un port on puc negociar en millors condicions o bé directament fent quatre cartes d'un tipus per una que m'interessa.
Entenc que una de les diferències amb el Monopoly, pel que expliqueu, és que potser d'una mecànica inicialment simple, el que en el Catan es fa més complex és la dinàmica, és a dir, clar, al final la mecànica és tires un dau, no?, i vas adquirir, però aquest rol o aquests intercanvis fan que al final la dinàmica del joc es faci més difícil.
No es fa més difícil.
No.
De fet, és el... Imagino que també es va fer famós per això, és aprendre a negociar.
O sigui,
no pots guanyar la partida si no negocies. No pots ni avançar la partida si no negocies. Sí que és el meollo del joc és aconseguir negociar, perquè si no podràs comprar, no podràs avançar, no podràs construir, no tindràs nous recursos.
I realment les decisions tampoc no són complexes, és a dir, sí que tens moltes més decisions a prendre, perquè amb aquests recursos que vaig obtenint vas comprant coses, vas comprant camins, vas comprant nous pobles, vas canviant els pobles cap a ciutats, amb la qual cosa generen més recursos, i amb això pots permetre negociar més i a la vegada també fins i tot pots arribar a bloquejar l'altre que no es pugui expandir perquè l'has tancat tu amb els teus camins.
Els dos jocs permeten una quantitat il·limitada de jugadors o hi ha una quantitat mínima de jugadors?
Com... No, el Monopoly el mínim són dos per poder jugar, el Catan el mínim per poder negociar són tres, perquè és que si no, clar, no tindria sentit.
Una negociació, sí.
I al màxim, i fet, amb el joc base serien 4 jugadors, està previst per 4, però després hi han anat sorgint expansions que permeten l'extensió amb el 5è i el 6è jugador.
Per què creieu que són aquests, perquè són tan populars? És a dir, què tenen vosaltres que coneixeu altres jocs? I en les següents seccions anirem parlant d'altres jocs potser menys coneguts, no? Però què tenen aquests dos jocs, el Monopoly, en el seu moment, i el Catan potser ja més en els darrers anys, no? O en el darrer segle, podríem dir. Què tenen que fa que siguin tan populars, que agradin tant?
Que la dinàmica del joc és molt senzilla.
I la facilitat de l'explicació, és a dir, posar-s'hi a jugar triga relativament poc.
Sí, sí, es munta en 5 minuts i explicar-ho són 5 més.
És a dir, que des que prens la decisió vaig a jugar fins que et poses a jugar realment passen 5 minuts. Exacte. No és allò que t'has de llegir un llibret d'instruccions per veure què fa cadascú.
Qui l'explica, òbviament, sí que se l'ha d'haver llegit, però la resta, amb una explicació senzilla, s'agafa superràpid.
Per totes les edats?
No.
A veure, a partir de quina edat? Perquè clar, entenc que hi ha jocs que també són d'intercanvi o no sé què, però clar, m'imagino que requerirà una certa capacitat, no?
El joc el recomanen a partir de 10 anys.
De partir de 10 anys.
Però sí que és cert que és una mica, més o menys, sempre i quan el nen tingui aquesta habilitat per negociar. És que la base del joc és negociar, així que s'ha de saber...
De fet, a la comunitat, que hi ha una comunitat que es diu la Board Game Geek, que diguéssim que la gent va fent valoracions i de més, diuen que a partir de 8 ja és recomanable. I l'altra cosa també a tenir en compte és la valoració que en fan. Està valorat amb un 7.2 sobre 10, és a dir, que té una valoració força alta.
Molt alta.
Tenint en compte que, per exemple, el Monopoly està valorat amb un 4.4, és a dir, que hi ha una diferència
de salt
qualitatiu.
Potser perquè tenim més gastat, no? O què?
I a nivell de duresa també hi ha molta diferència. Penseu que la consideren com una duresa de 2.3 sobre 5, quan el Monopoly està amb un 6 sobre 5.
Duresa,
és a dir,
què vol dir?
La complexitat, de dificultat.
D'acord, entenc que vosaltres hi heu jugat nombroses vegades. No sé si heu tingut oportunitat de jugar amb nens més petits.
Sí.
No sé què tal es desenvolupen els nens i es mouen aquest joc. No sé si fins i tot de vegades sorprenen, no? Perquè de vegades quan un juga amb un joc d'aquestes característiques en què els nens han de rumiar, no? I han de negociar, et sorprenen amb unes habilitats potser innates, no? No apreses amb el temps, perquè clar, amb 10 anys poc hauràs negociat a la vida. No sé si heu tingut oportunitat, quines experiències heu tingut?
Potser el hàndicap més gran que per ells té és justament el factor aquest de la negociació. És a dir, la mecànica de tiro un dau, obtinc uns recursos i fins i tot si em surt un set puc moure el lladre que em permet robar dels altres recursos. Aquesta part del joc l'agafen amb molta facilitat. La part de que amb els recursos intento negociar amb els altres i ja planifico alguna acció més perquè no es noti exactament el que estic fent, això és el que realment els costa potser més.
Mm-hmm. També, és un joc, digues.
També als adults els costa la negociació, perquè és que...
Ui, tant! Però no cal jugar al Catan.
No, però vull dir, entendre-la perquè és... Per poder intercanviar, l'acord ha de ser beneficiós per totes dues parts, perquè si no, no hi ha acord. I això costa, fins i tot a adults, arribar a entendre o arribar a fer... Ostres, que no me quieres canviar nada.
I després es produeix també el que has fet, no? Quan veus ja que algú comença a desmarcar-se una mica, llavors es produeix la negació de la negociació amb aquell que va desmarcat. I llavors es tanca la possibilitat de negociar amb aquell, perquè saps que si li dones algun avantatge, al final acabarà ell guanyant la partida.
Que entra l'estratègia, no?
Clar, i la partida en si és bastant curta, perquè són només 10 punts. Que això és la gran diferència també amb el Monopoly, no? Que obtinc 10 punts i s'ha acabat la partida.
I estem parlant aleshores més o menys a quina durada una partida del Catan normal?
Amb 4 jugadors, jo crec que una hora i mitja. Amb 4, amb 3 una miqueta menys, però amb 4 una hora i mitja.
Alguna recomanació explícita per jugar al Catan? És a dir, no sé si és un joc que recomaneu jugar en família, jugar amb amics, si és un joc més... no ho sé, és a dir, si hi ha algun espai en el que considero que és un joc o és un joc que es pot jugar en qualsevol lloc amb qui sigui, mentre tingui ganes de jugar, no sé, perquè entenc que deu haver jocs, no?, que deuen requerir d'un ambient potser més especial, no és el cas?
El Catan és una porta d'entrada, o sigui, és realment senzill i agrada a gairebé tothom, i és això, és una porta d'entrada per poder fer-me les més complexes.
De fet, que... mireu si és, hi ha possibilitats de jugar-hi a qualsevol lloc, que potser és el joc que a més ha tingut més visibilitat a mitjans. A Big Bang Theory, per exemple, juguen a Catan. Sí. Més d'una vegada estan allà sí. A la taula aquella petita juguen a Catan. Es veu que també és un dels jocs predilectes a Silicon Valley i als Estats Units, d'entretemps a la feina, de jugar uh-huh. això mentre estan creant uh-huh. i desenvolupant temes informàtics i de més. Per tant, és un joc que es presta en qualsevol ambient i en qualsevol moment jugar-hi.
Per tant, per algú que potser sí que ha jugat al Monopoly, que ha jugat als jocs clàssics, però que encara no s'ha introduït en el món del joc més modern, el Catan seria un bon punt de partida?
Perfecte.
Sí, sense
enganxa? És un joc que enganxa? Enganxa en el sentit de, un cop has fet una partida, tens ganes de tornar a fer una altra?
Sí,
perquè a més et fa reflexionar, dir, això ho hagués fet d'una altra manera diferent, i per tant això és el que et dona les ganes i l'al·licient de jugar una altra partida fent-ho diferent i canviant una mica.
I després a negociar, diu, això ara ho proposaria un altre joc.
Doncs ho saben, un joc de negociació, el Catan versus el Monopoly, aquest joc de compra-venda que ja tots coneixem, són les dues propostes que ens presenta Dau Ferrat aquest mes d'abril. Anem a l'agenda?
Perfecte.
Ens expliqueu una mica quines accions teniu previstes per aquest mes?
Doncs continuarem amb les dues activitats, ja que venen sent usuals al llarg dels mesos. L'hora del joc, que enguany aquest mes d'abril serà el 27 d'abril, el dissabte, a les 11, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, com bé siguent habitual. I en aquest cas us presentarem un joc, que és el Dixit, que a més vindrem tot just d'acabar Sant Jordi, per tant vindrem farcits de ganes d'il·lustracions i de llibres, i és justament un joc narratiu, que ara el Jordi us explicarà una mica més la dinàmica, no? Que no coneixes gaire.
No.
Doncs bàsicament és un joc on hi ha un narrador, tenim unes il·lustracions i llavors nosaltres diem algo que ens suggereix aquesta il·lustració sense que la resta ho sàpiga.
D'acord.
Llavors els altres, en funció de la temàtica que hem dit, imagina't Festa Major, per exemple,
sí.
Doncs hauran d'agafar de les seves cartes algú que els suggereixi aquella temàtica que hem fet. I al final les desvetllarem totes i haurem de fer una votació respecte a quina creiem que d'aquelles il·lustracions era la que el narrador tenia a la seva mà.
Uh-huh.
Si els altres s'equivoquen i ens voten la que nosaltres hem proposat, anirem avançant punts, i si al final tothom, o almenys una persona, l'encerta, també això em farà avançar la resta dels punts.
Molt bé, molt interessant. Dixit a l'hora del joc, el 27 d'abril, aquí a la biblioteca.
Uh-huh.
Què més?
Després, el 12 d'abril, divendres, a les 10, farem una nova sessió dels daus a mitjanit, aquesta sessió per noctàmbuls que vulguin jugar a jocs més complexes, i al marge d'això tenim també cada diumenge, Jordi?
Sí, una presentació d'una novetat del mercat aquí al Retiro.
El Doctor Game.
En col·laboració del Doctor Game, sí.
Que és on també feu allò del daus a mitjanit.
Exacte,
aquestes
sí.
Sessions, que ja saben que estan obertes, si sou homes del joc, us agrada, no teniu amb qui jugar a casa perquè potser sou pocs, o viviu sols, o no s'acaben d'enganxar això del joc, doncs un cop al mes, en aquest cas el mes d'abril serà el dia 12, el divendres a les 10 de la nit, fan aquestes trobades, doncs això, gent, persones, homes, dones, de totes les edats, totes tampoc, perquè aquestes hores nens no n'hi haurà, però que els agrada jugar i que s'ho passen la mort de bé.
I durant aquest mes d'abril, Carol, encara no ho tenim de tot lligat en quant a dates, però sí més o menys emparaulat, segurament també col·laborarem a través de la Regidoria de Benestar i Família per
sí?
fer activitats al CIS, a l'antic Rusc,
sí?
i probablement també al Casal d'Avis, per a també fer que el nostre col·lectiu de socis doncs, jugui amb gent gran i que la gent gran també jugui a jocs diferents que els que habitualment tenen possibilitat de jugar a la ludoteca que tenen al casal.
És a dir, d'alguna manera obrir també una mica l'espectre d'edat, no? Perquè estem parlant del casal d'avis, estem parlant d'això, de gent i a la tercera edat, hi ha jocs també per...
Sí, i tant, i a més hi ha jocs que fan obreixer
la memòria.
La memòria. Molt bé, doncs aquesta és l'agenda de Dau Ferrat. Avui ens han parlat del Monopoly i el Catan. Ens esperem, aquest mes d'abril podem practicar. Ho sabeu, si teniu algun dubte d'alguna cosa, tenen presència a les xarxes socials,
sí,
podeu
si algú
trobar.
Vol fer una partida de Catan, encantadíssims de mostrar-lo. Si algú ha mostrat interès, si vol,
per
algú senillo.
A més, és una ocasió fantàstica perquè tot just ben aviat començaran els Catans, els tornejos de Catan, que és un torneig que primer es fa a nivell local a Sitges, els guanyadors van a un concurs a nivell després ja nacional
sí,
a Madrid,
sí. a Madrid
és.
Sí.
I el guanyador fins i tot després se'n va a Alemanya, crec que aquest any són les finals, amb la qual cosa hi ha la possibilitat fins i tot de que
algun sitgetans arribi a Alemanya al campionat, no? Mundial, entenc que de Catan, uh-huh. Déu-n'hi-do aquest joc, sí, estem sí. Parlant del top 10, no? Top 5 o no ho sé, del món del joc de taula, m'imagino, no?
Del modern, sí, és el més estès, és el top.
Sabem ja qui competirà en aquesta competició de Catan?
Si pot apuntar lliurement qui vulgui, de fet és lliure, és a dir, es poden apuntar des de joves a nens a
pares i mares. I què ho han de fer, el Doctor Game?
Sí, exacte, el Doctor Game es poden apuntar i ja els hi diran el dia. Llavors, si es classifiquen, tenen la possibilitat d'anar a Madrid a competir a nivell nacional.
Doncs escolteu, si algú ens està escoltant que és un aficionat al Catan, que li agrada jugar, que coneix el joc bé i vol animar-se, qui sap, igual acaba Alemanya amb aquest campionat mundial. Molt bé, Jordi, Nacho, moltes gràcies. Ens veiem el mes vinent.
Fins aviat.
Fins la propera.
Adéu-siau.